Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Bona nit, són 8:45.
RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
Avui no ho sé de butxaca fins les 9, abans de sopar o de saber que... Com ja es preveia, ha estat una tarda molt complicada a la carretera. L'operació sortida per la Revella de Sant Joan ha deixat fins a 50 quilòmetres de cua acumulats a tota l'AP7. Fins demà, Trànsit calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles. Fins les 8 del vespre ja havien sortit pràcticament un terç dels cotxes que s'esperen, 166.000. Tot i els problemes de retencions a primera hora de la tarda, la situació en els últims minuts ha millorat i molt. Donem un cop d'ull al mapa de les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
Bona nit. Doncs les dues vies ara mateix més carregades són les principals vies que ens porten cap a la costa gironina. Per una banda, la C35 amb trams aturades, aquí encara sí, uns 7-8 quilòmetres, entre Caldes de Malavella i Llagostera, anant cap a Platja d'Aro. I també a la C65 parlem de trams de retencions d'uns 6-7 quilòmetres entre Cassà de la Selva i Llagostera, també anant cap a Santa Cristina d'Aro. A banda d'aquestes dues vies, aturades més puntuals a la C60, un parell de quilòmetres aquí a Argentona, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32, i també retencions a l'est del Llobregat, C16, aturades intermitents uns 4 quilòmetres entre Berga i Cercs. En canvi, l'autopista AP7, tant en sentit nord com en direcció sud, a aquesta hora ja presenta circulació molt i molt tranquil·la.
Gràcies, Roger. Justament per gestionar i controlar el trànsit en aquesta operació sortida, els Mossos han desplegat l'helicòpter i desenes de controls a les carreteres. Des d'avui fins diumenge n'han planificat més de 700, tant d'alcohol i drogues com de control de velocitat o de distraccions. Són una part del gran dispositiu que el Departament d'Interior desplega de cara a la Revetlla. Benet Íñigo.
Són en total 4.500 Mossos, més del doble de l'habitual. Més enllà del trànsit, han multiplicat les patrulles i els dispositius d'ordre públic per garantir la seguretat, especialment a les zones on s'espera més gent. A les platges de Barcelona, per exemple, s'hi esperen 60.000 persones. També s'han doblat els bombers de servei. Estan preparats més de 600. L'any passat van haver de pagar més de 600 petits incendis de contenidors, mobiliari urbà i vegetació, tot i que cap d'ells va ser especialment greu. Ara, amb un risc d'incendi a la 15 comarques, no es pot abaixar la guàrdia. Són sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona, el Penedès, el Garraf i Tarragona, comarques del Pla de Lleida i Priorat i l'Empordà. Per poder arribar a tot arreu s'han obert 50 parcs de bombers voluntaris que garanteixen la proximitat. Protecció Civil recorda que no es poden llançar petards ni encendre fogueres a menys de 500 metres d'un bosc i per atendre el més que previsible augment de trucades al 112 hi haurà més de 100 persones preparades per agafar el telèfon. Són el triple de l'habitual.
Serà una Revetlla meteorològicament tranquil·la. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
No hem de patir per la pluja?
No hi ha hagut ruixats al final en lloc del país. Una nit a Sant Joan tranquil·la. L'ambient encara és calorós en molts casos. De fet, serà una nit de Sant Joan doncs xafogosa a la costa, com les últimes en alguns casos de mal dormir, i a l'interior, on encara tenim en alguns casos temperatures doncs entre els 25 i els 30 graus, de mica en mica la temperatura anirà baixant, però bé, tampoc serà una nit especialment freda o gaire fresca, tret de zones de muntanya, tot això esperant un cap de setmana de calor molt intensa, sobretot en comarques interiors.
I ho hem sabut fa poca estona, les mascaretes deixaran de ser obligatòries a farmàcies, hospitals i residències de gent gran. Així ho han acordat el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes al Consell Interterritorial d'aquesta tarda. D'aquesta manera es posa punt final a l'última gran restricció d'aquesta crisi sanitària. La decisió s'ha pres per unanimitat, Anna Salvador.
Ja no serà obligatori portar mascareta als centres sanitaris, als CAPs i a les farmàcies. A les residències, els treballadors i familiars que vagin de visita tampoc n'hauran de portar. Passarà a ser simple simplement una recomanació. Només es podran exigir en espais on hi hagi pacients immunodeprimits, com ara unitats oncològiques o quiròfans. El ministre de Salut, José Miñones, explica que han pres la decisió tan aviat com han pogut des que l'OMS va decretar el final de l'emergència per la pandèmia el 5 de maig.
Teniendo en cuenta que hemos tenido un periodo electoral desde el 12 de mayo hasta el día 28, no ha sido posible realizar este pleno con anterioridad y desde que la OMS decretó el final de la emergencia, esta ha sido la primera oportunidad. Como recuerda la OMS, el virus sigue presente y circulando, pero hoy estamos más cerca del final de la crisis sanitaria.
Ara la decisió ha de passar pel Consell de Ministres, que es reuneix el dimarts que ve. Allà l'hauran de ratificar i decidir la data per començar a aplicar la mesura.
Les 8:35, més de 32.000 alumnes han aprovat la selectivitat aquest any. Són el 97% dels que s'hi van presentar. Això no vol dir, però, que entrin a la carrera que volen perquè les notes de tall encara no estan definides. Una de les dades que més destaquen d'aquests exàmens PAU és que un miler han aconseguit un excel·lent a les matèries comunes i d'entre tots d'ells destaca un alumne d'Olot, la Carla Vendrell, que té ni més ni menys que un 10.
Sí, no, és que encara no m'ho creu, o sigui, em costarà d'assimilar-ho. Però sí, he tret un 10. Estic intentant pair-ho. És una sensació brutal, inexplicable.
La Carla estudiarà dret. Molts d'aquests alumnes excel·lents, però opten per carreres científiques i tècniques. Joan Torres.
És el cas de la Maria Llobera, de Lleida, amb un 9,8, i l'Edgar Garcia, de Tarragona, amb un 9,9. Ella vol fer medicina i ell física, tots dos a Barcelona. I asseguren a RAC1 que aquestes notes són compatibles amb fer activitats que els agraden. Tots dos, per exemple, han continuat estudiant guitarra i piano al conservatori.
Al començar batxillerat va ser com, vale, què faig? Deixo el conservatori per a centrar-me més en els estudis o no? Realment la música és una cosa que m'agrada molt i vaig dir que no ho vull deixar.
Per tant, aquests últims mesos he seguit anant, per exemple, al conservatori moltíssimes hores cada dia. No tinc cap mena de dubte que la música t'ajuda moltíssim perquè, a més, és molt matemàtica la música.
Més enllà d'aquests casos excepcionals, la nota mitjana de la selectivitat és de 6,78. De les tres llengües, per cert, la que més costa als estudiants és el català. La mitjana de castellà i anglès supera el 7.
El preu mitjà per llogar un pis a Barcelona ja supera el salari mínim. De mitjana costa 1.087 euros. Per tant, són 7 euros més que el sou mínim interprofessional. És un rècord històric que manté la tendència a l'alça dels lloguers de les últimes dues dècades. Pol Prats.
És el que mostren les dades que ha publicat avui el Departament de Territori basant-se en les fiances que ha rebut l'Institut Català del Sòl els primers 3 mesos de l'any. Entre el gener i el març, el preu dels lloguers va créixer 10 euros de mitjana. La pujada és generalitzada a tota la ciutat. Dels 10 districtes a 7, llogar un pis costa més de 1.000 euros i només en queden per sota Horta-Guinardó, Sant Andreu i Nou Barris. Aquest últim, de fet, es manté com el districte més econòmic amb 762 euros de mitjana. L'altra cara de la moneda és Sarrià-Sant Gervasi, que continua sent el districte més car. Llogar-hi un pis costa gairebé 1.500 euros. El govern ha publicat l'informe tot just l'endemà d'anunciar que vol limitar el preu dels lloguers a Barcelona i 139 municipis més.
A tot això, l'economia espanyola ja ha recuperat el nivell d'activitat d'abans de la pandèmia. És el primer trimestre de l'any que va créixer un 0,6%, una dècima per sobre de la previsió que va fer l'Institut d'Estadística Espanyol al mes d'abril.
L'economia de l'Estat recupera bon ritme, tot i que la inflació no ha donat treva des de l'esclat de la guerra a Ucraïna. L'INE ho atribueix al creixement de les exportacions i a l'augment de la inversió. Les dades contrasten amb el consum a les llars, que encadena dos trimestres a la baixa.
I els hotels van batre tots els rècords al mes de maig amb més de 5 milions i mig de pernoctacions.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
És gairebé un 15% més que el maig de l'any passat.
Això tot i que els preus són un 12% més cars. És també la dada més alta dels últims 24 anys. Els hotels, per tant, han superat l'ocupació prepandèmica i ja es freguen les mans a les portes de la temporada alta. A l'estat, el creixement de l'ocupació va ser més moderat, per sota del 10%.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
5 minuts i 3 quarts de 9, els pactes del PP i Vox s'escampen per tot l'Estat. Avui s'hi ha sumat un nou territori. A l'Aragó, l'ultradreta presidirà el Parlament. Tal com ja va passar al País Valencià i a les Illes, el PP hi ha pactat la composició de la mesa. I l'elecció de la presidenta arriba en polèmica, perquè serà Marta Fernández, que havia penjat a les xarxes missatges masclistes, homòfobs, racistes i negacionistes de la pandèmia. Sigui com sigui, el PP insisteix que els pactes els decideixen els dirigents autonòmics del partit i Alberto Núñez Feijóo defuig d'una donar-ne explicacions. Demana majoria suficient o absoluta de cara al 23 de juliol.
Nosotros negociamos con la Constitución y con el Estatuto en la mano de esas comunidades autónomas. Manejamos y mantenemos nuestros principios y nuestros compromisos electorales. Somos coherentes con los resultados de las urnas y proporcionados en nuestras decisiones y, por supuesto, respetamos a los ciudadanos.
I mentrestant a Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha pres possessió avui del càrrec de presidenta de la comunitat. Comença, doncs, la legislatura teòricament més còmoda gràcies a la majoria absoluta. Al seu discurs, Ayuso ha preferit utilitzar un to allunyat de les tensions dels últims dies. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, el discurs d'Ayuso, 10 minuts mal comptats, ha sigut una successió de frases inspiradores a l'estil imaginar junts el futur i paraules motivadores com il·lusió, esperança, renovació, alegria de viure... Però Ayuso ha reservat una menció als adversaris polítics. Sense dir noms, els ha acusat de voler revifar el rencor de la Guerra Civil.
Ese rencor contra todo lo hermoso y bueno que hay en la vida, en nosotros mismos y en los demás, y que se apoderó de nosotros en el peor momento de nuestra historia, en la guerra fratricida que se quiere desenterrar y que solo nos llevaría a destruirnos en agravios, división y rencores.
Ayuso, que per cert anava vestida de blau per començar la seva tercera legislatura en només 4 anys, governarà amb majoria absoluta i amb un govern de 9 consellers, amb 3 dones i 6 homes.
De la seva banda, des de Catalunya, Pere Aragonès alerta que les aliances entre el PP i Vox en algunes comunitats són una amenaça per la llengua i per la cultura catalanes. El president demana reforçar vincles amb el País Valencià i les Illes.
Les primeres decisions que hem vist en nous governs d'alguns territoris ha estat un clar missatge d'hostilitat cap a la cultura i cap a la llengua que compartim. I per tant, davant d'aquesta ofensiva del nacionalisme espanyol i de l'ultradreta, cal més que mai enfortir la cultura compartida.
Aragonès n'ha parlat aquest matí en un acte per celebrar Sant Joan abans de rebre la flama del Canigó al Palau de la Generalitat. Per cert, que Televisió Espanyola adverteix al PP que no pot registrar ni fer servir el nom de Verano Azul per la seva última precampanya electoral. El partit havia utilitzat referències de la famosa sèrie de televisió i feia servir fragments de la coneguda banda sonora. El cert és que la família del creador de la sèrie, Antonio Mercero, també s'ha mostrat indignada per l'ús partidista del PP. Tot plegat, doncs, un contratemps legal per una campanya que els populars ja havien arrencat. Tornem a Madrid, Roger.
Sí, Televisió Espanyola diu al PP que la marca Verano Azul és propietat seva i, per tant, segons l'ens públic, el Partit Popular, que ja ha iniciat els tràmits per registrar el nom Verano Azul PP, haurà de desistir de fer-ho per no vulnerar la llei de marques que prohibeix registrar signes idèntics a marques anteriors i que puguin comportar risc de confusió entre el públic. El fill d'Antonio Mercero, el guionista i creador de la famosa sèrie Verano Azul, diu que estan indignats perquè el Partit Popular s'ha apropiat de la creació del seu pare amb finalitats partidistes i que mai ningú els ha demanat permís.
I a tot això, els comuns esmenen la plana a la seva cap de llista a Barcelona, Aina Vidal. Veus internes del partit neguen que el programa electoral de Sumar inclogui un referèndum d'autodeterminació. Matisen que la votació ha de ser sobre els acords de la taula de diàleg, a Giró.
Els comuns atribueixen la discussió sobre el referèndum a un malentès. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, reivindica a Ràdio Nacional d'Espanya que és l'únic partit que ha defensat sempre aquest objectiu.
No és ninguna novedad lo que han dicho los comunes. La propuesta concreta para la legislatura es que se pueda producir algún tipo de votación de ratificación de lo que surja de la mesa de diálogo, ¿no? Es algo con lo que Sumar se encuentra cómodo.
El popular Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat la patinada dels comuns per retreure el PSOE que segueixi de bracet amb aquests companys de viatge. La resposta al ministro Félix Bolaños.
Tenemos a los socios del gobierno hablando con claridad en un momento donde ya no hay ningún tipo de ocultación en las ansias de referéndums. Es más necesario que nunca un cambio político.
La apuesta del Partido Socialista en Cataluña es conocida y es por el diálogo. Nosotros no compartimos ni compartiremos nunca soluciones viejas y soluciones divisivas.
Bolaños insisteix que l'únic referèndum a Catalunya s'ha fet amb un govern popular a Madrid.
Per tant, no rotunda el PSOE el referèndum, que ja ha tingut rèplica a Junts per Catalunya. La seva número 1, Míriam Nogueras, diu a la cadena SER que ara mateix el partit tanca la porta a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez.
Ara mateix estem en l'escenari que no es pot investir el senyor Sánchez. Ha mentit a tothom, ha mentit als seus socis, ha mentit també als partits catalans que li van fer confiança, no només amb aquesta taula de diàleg que al final ha quedat en el no-res. Tots aquells acords als que van arribar no s'han complert. no hi ha agenda del reencuentro, no només no compleix i menteix, sinó que no paga.
Junts també avança cap al 23 de juliol amb un ull posat al PDeCAT. I en aquest sentit, atenció al pronunciament que fa avui l'expresident Artur Mas, que havia nedat entre les dues aigües. Mas ha assegurat a Ràdio Estel que el PDeCAT no s'hauria d'haver presentat a les eleccions espanyoles.
Em vaig parlar d'aquesta possibilitat amb el president del PDeCAT, amb en David Bonvehí, i jo li vaig fer saber que el meu criteri, el meu parer, és que el PDeCAT en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar. No té massa sentit anar dividint un espai que cada vegada doncs, que ha passat en aquests darrers temps s'ha demostrat que no portava absolutament enlloc.
Recordem que el PDeCAT es presentarà a aquestes eleccions del 23 de juliol amb Roger Montañola com a cap de llista. Mas demana una estratègia conjunta de tots els partits independentistes al Congrés. Tot plegat mentre encara cueja la investidura de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. Ada Colau obre la porta a intentar formar un nou govern progressista a la ciutat amb el PSC i Esquerra, un cop passades, això sí, les eleccions espanyoles. Ho ha dit en una entrevista a TV3.
Amb un govern a minoria del PSC de 10 regidors i regidores que no podrà sostenir-se en el temps, aquí jo tinc l'oportunitat de tornar a plantejar el govern d'Esquerres. El taulell segueix obert. Si no haguéssim fet aquesta investidura, el taulell s'hagués tancat. I jo ara acompanyo el grup municipal per aconseguir el màxim possible els nostres objectius, que és que les polítiques que hem engegat no tirin enrere, sinó que segueixin avançant. Això és millor fer-ho, evidentment, estant dins d'un govern progressista, però aquest govern progressista el volem amb Esquerra Republicana.
Si no se'n surt, Colau diu que es replantejarà aleshores cap on va el seu futur polític. Passa un minut de 9:15, la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona reobriran el Consorci Badalona Sud per abordar les violacions en grup comeses per menors d'edat a la ciutat. És el principal acord que ha sortit de la reunió entre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde, Xavier García Albiol. L'alcalde posa com a condició que el Departament d'Interior també tingui pes a l'organisme, Laia Colomer.
Sí, la proposta és que la nova organització del Consorci de Badalona Sud hi hagi representats diferents departaments del govern. És l'organisme que ha de coordinar les actuacions de la Generalitat i l'Ajuntament als barris més complicats socialment de la ciutat, com Sant Roc, d'on són la majoria dels menors agressors sexuals. El conseller Campuzano està convençut que cal un abordatge social. García Albiol li compra, però també demana la implicació d'Interior.
Són barris d'una extremada complexitat i estem convençuts que com més acció comunitària, menys desigualtats.
Jo tinc molt clar que només es pot plantejar un nou model de consorci en la participació activa d'ensenyament, polítiques socials, habitatge, urbanisme i interior. Si no hi són totes, no funcionarà.
Mentre el consorci no s'engegui de nou, s'activaran mesures immediates per abordar la violència sexual. També s'obrirà un centre Barnahus per atendre menors víctimes d'agressions sexuals.
La jutgessa que investiga la suposada trama de corrupció a l'Ajuntament de Sitges ha deixat en llibertat amb càrrecs les dues persones que continuaven detingudes. Són el matrimoni responsable de l'entitat i la cooperativa que haurien aconseguit subvencions presumptament il·legals del consistori.
Tots dos s'han negat a declarar quan aquest matí els han traslladat des de la comissaria de la Verneda fins al jutjat de Vilanova i la Geltrú. La policia sospita que a través de l'anomenada taula del tercer sector Sitges-Garraf aconseguien subvencions que anaven a parar en part a la seva butxaca. A l'alcaldessa de Sitges, al seu antecessor i a diversos regidors els investiga per possible prevaricació i malversació. Segons avançat el Nacional, l'alerta la va fer una treballadora municipal. Primer hauria dit internament que el procediment havia de ser un altre o podrien caure en fraccionament de contractes. Més tard ho va explicar la policia. A l'alcaldessa i els regidors els citaran al jutjat més endavant.
I la fiscalia demana 16 anys de presó per Àngela Dobrovolski. Són 13 anys per intent d'assassinat i 3 més per descobriment i revelació de secrets. Segons l'escrit de l'acusació, la fiscalia entén que l'exparella de Josep Maria Mainat va intentar assassinar-lo per poder heretar el patrimoni del productor de televisió.
A més, també li demanen una multa de 6.000 euros. També reclamen un ordre d'allunyament de 500 metres de Mainat durant 8 anys. L'escrit també detalla que Dobrovolski va injectar-li una mescla d'insulina l'any 2020, sabent que podia ser mortal. Segons la fiscalia, ho va fer després d'espiar el correu personal de l'antic membre de la trinca per saber quina estratègia seguiria en el seu divorci.
Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquesta matinada ha provocat un mort i dos ferits en un bloc de pisos de Granollers. Els bombers han pogut rescatar una persona atrapada en un balcó.
Quan han arribat a l'edifici al carrer Orient, el foc afectava tres plantes. La víctima mortal de l'incendi de 90 anys havia quedat atrapada al tercer pis. Els ferits de poca gravetat els han portat a l'hospital de Granollers.
I la policia gairebé més de 13.000 paquets de tabac de contraban a 5 passatgers a l'aeroport del Prat.
Els homes provinents del Caire havien canviat les etiquetes de l'equipatge per fer-lo passar com a procedent de la Unió Europea i passar desapercebuts. La Guàrdia Civil va notar que tenien una actitud sospitosa i els va revisar les maletes, on van trobar tabac per un valor de gairebé 24.000 euros.
Detingut un home de 69 anys que tenia més de 900 plantes de marihuana a casa seva, a la Garrotxa.
La policia va entrar ahir a la seva masia, a Sant Joan les Fonts, i va trobar les plantes repartides en dues habitacions. Tenien la llum punxada. Els Mossos el posaran a mans de la justícia les properes hores i no descarten més detencions.
10 minuts i les 9, un grup d'investigadors ha trobat per primer cop proves de canibalisme en els neandertals. Han descobert a les coves del Toll de Mollà restes d'un crani de neandertal juvenil de més de 52.000 anys.
Els estudis han trobat marques de tall a la superfície d'alguns ossos. Segons els experts, això apunta que aquests neandertals practicaven el canibalisme. Ho ha explicat Jordi Rosell, coordinador i explorador de l'equip d'IPES Cerca.
I aquest any el que ha aparegut és l'occipital d'un quart individu, un individu juvenil gairebé adult, i això juntament amb algunes de les restes que ja tenim amb marques de tall, com pot ser el tros d'una clavícula, doncs el que ja podem dir pràcticament amb tota seguretat és que aquests individus van ser processats i probablement menjats pels seus congèneres.
Aquest any el jaciment fa 20 anys i segons els exploradors encara té molt potencial.
I a aquesta hora, quan falten 9 minuts per les 9, és a punt d'acabar-se Sálvame. Després de 14 anys de trajectòria, estan fent un programa especial que dura ja pràcticament 5 hores. Sálvame, doncs, abaixa la persiana definitivament. Ho fa aquesta hora amb una crema de mobiliari en una foguera, coincidint precisament amb la revetlla de Sant Joan. En aquest últim programa no hi ha estat la cara més coneguda del programa, Jorge Javier Vázquez, que porta diverses setmanes de baixa. Els presentadors, Adela González, no se n'ha volgut oblidar i emocionada li ha agraït la confiança.
Que si una persona me lo ha puesto fácil en este programa ha sido el dueño del cortijo y me dio mi sitio, me dio mi espacio, jugó conmigo, fue mi cómplice, me ayudó, me chinchó, que te echo mucho de menos muchísimo y que te mando un beso y que la tele da muchas vueltas.
D'ara en endavant, la programació de tarda Telecinco l'ocuparà un magazín d'estiu presentat per Sandra Barneda i la producció Tardear, amb Anna Rosa Quintana.
Pel que fa al format de Sálvame, a partir d'ara pren dos camins diferents. La productora actual, la Fàbrica de la Tele, ha proposat a Mediaset un nou format semblant que portaria com a nom La Cúpula i es faria de nit. Tot i això, els protagonistes més coneguts de Sálvame, com Belén Esteban, Chelo García Cortés o María Patiño, no hi seran, i és que tots ells han firmat per continuar el reality, però a Netflix, un nou show en el qual buscaran feina a Amèrica. Qui no se sap què farà és Jorge Javier Vázquez.
I ha mort als 73 anys Lucky Guri, pianista de TV3 i una gran figura del jazz a Catalunya. Als anys 90, Joaquim Guri va aparèixer en molts programes de la cadena, entre els quals els d'Andreu Buenafuente.
Després d'una formació clàssica, va entrar al món del jazz, va actuar als millors locals de jazz i va acompanyar molts artistes com Guillermina Mota, Maria del Mar Bonet o Núria Feliu, la majoria a la Cova del Drac del carrer Tosset de Barcelona. Guri va formar part de la New Jazz Trio i la Lucky Guri Trio. Amb 54 anys va tenir un ictus que el va obligar a començar de zero i a tornar a aprendre a tocar el piano.
I Bob Dylan actua a aquesta hora a Barcelona. El cantant nord-americà trepitja el Gran Teatre del Liceu avui i demà amb gairebé totes les entrades venudes. Ho fan al marc del festival Guitar BCN. Dylan visita la ciutat per presentar-hi el seu últim treball amb una mesura que crida l'atenció. Queda prohibit utilitzar el mòbil durant tot el concert. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
Abans d'entrar al Liceu, tot el públic, periodistes inclosos, hem passat per un control exhaustiu en el qual ens han posat el mòbil en una funda opaca de color gris. La intenció és que ningú miri el telèfon en tot l'espectacle. De fet, és impossible perquè la bossa està tancada amb un sistema magnètic i l'organització l'obrirà a la sortida. Només hi ha una excepció i és per temes mèdics o emergències. El cantant de 82 anys vol que tothom visqui l'experiència sense distraccions. És el que es coneix com un concert phone free. Per tant, no es podrà gravar cap moment del concert. Feia 5 anys que Dylan no venia a Barcelona i ara ve per cantar sobretot els temes del seu últim disc.
6 minuts i les 9, Dani Aguilar, bona nit als esports.
Nit.
És a punt d'arrencar un partit que pot ser històric pel Barça.
Sí, i això que és nit de revelles, boca habitual. D'aquí 36 minuts, a 2:15, pot ser que el club tingui l'oportunitat de culminar una de les millors temporades de la seva història pel que fa a les seccions. Serà quan arrenqui el partit a Jaén entre el Jaén i el Barça, tercer de la final de la Lliga de Futbol Sala. Si els de Jesús Velasco guanyen, es proclamaran campions. Per tant, es completarà la temporada perfecta. 6 de 6. 6 lligues en les 6 seccions professionals del Barça. Futbol masculí, futbol femení, bàsquet masculí, handbol, hoquei, patins i en casa victòria aquesta de futbol sala.
El dia que s'ha conegut un pas important en el cas que pot deixar l'Osasuna fora d'Europa.
I no són bones notícies per al club de Barrés. Inspectors de la UEFA aconsellen que no participi a competicions europees la temporada que ve. L'Osasuna ha solitat bitllet per la Conference League, però la condemna del passat gener alguns directius per un cas de partits arreglats l'any 2011 és motiu suficient, segons els inspectors, per excloure el club. Osasuna recorrerà davant el comitè d'apel·lació en un comunicat argumenta que va ser, de fet, el mateix club qui es va personar com a acusació particular contra els directius acusats d'arreglar partits. En cas que finalment sigui així, qui ocuparà el lloc serà l'Atlètic Club.
I tenim novetats importants de mercat.
Una de fa poca estona. El fitxatge de Rubén Neves per l'Al Hilal saudita, recordem, jugador a l'òrbita del Barça durant moltes setmanes. Doncs bé, a la presentació a la xarxa s'ha publicat un vídeo en què es comença a llegir Rubén Neves fitxa pel Barcelona, per després anar esborrant el nom. Qui s'hi ha d'arribar al Barça és Gundogan, encara pendents de la oficialització.
I avui que Marc Márquez ha tornat a anar per terra.
En els lliures del Gran Premi dels Països Baixos, sense cap conseqüència, això sí, però de nou amb problemes amb la seva onda. És la 13a caiguda de Márquez enguany, ha acabat el segon lliure 19è, ha de passar per la Q. El més ràpid ha estat Bezzecchi. T'ho remato amb un apunt de tenis. Carlos Alcaraz juga ara mateix per classificar-se per les semis del torneig de Queens. Ha guanyat el primer set. El segon set es troba contra el búlgar Dimitrov, guanyant 2-3 Dimitrov.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
I acabarem de nou amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ens espera un cap de setmana amb calor, rigorós estiu?
Sí, de canícula, perquè les temperatures demà encara s'enfilaran més que avui, que han arribat a 35, 36, pràcticament 37 graus en alguns sectors de l'interior de les comarques de Tarragona. Demà de 32 a 36 en conjunt a l'interior, en alguns casos una mica més, i diumenge podem fregar o arribar als 40 a Ponent. Això sí, a la costa, temperatures més frenades, però amb xafogó, tant de dia com de nit, i a les valls del Pirineu, també temperatures no tan altes, però bé, entorn dels 30 graus igualment. Destaca que demà a la tarda pot aparèixer algun ruixat entorn del Cadí, diumenge algun xafacallat en altres sectors del Pirineu, però bé, en el conjunt un cap de setmana tranquil i amb bastant bona mar.
Gràcies, Abel, bona revetlla.
Bona revetlla.
I abans de marxar, recordem que aquesta nit, d'aquí tan sols uns minuts, a RAC1 i RAC 105, celebrarem la revetlla de Sant Joan.
L'estaves esperant.
I per fi... arriba la revetlla de Sant Joan.
Entre les 9 del vespre i les 6 de la matinada, les dues emissores emetran conjuntament una selecció musical per amenitzar els sopars i les festes de Sant Joan. Seran en total 9 hores seguides de música. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns. Bona revetlla i bon cap de setmana.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 presenta...
Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1.